L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal, Roger Escapa?
Deixa estar el telèfon mòbil, Maica.
No, el feia servir perquè volia... Vull fer un comentari...
Sí, però ara no. Ara estem pel que estem.
No, sí, pel que estem. Hosti, de veritat, què saps que diré? Què saps de què parlaré?
No,
que has de sempre tocar els nassos.
Bueno, per què?
Però què saps? És que, clar, és que manda el nasso. És que deixa't del moment. A veure...
Si estem pel que estem. Si estem fent ràdio, estem fent ràdio.
No, estem fent ràdio. Vale, i el que volia era dir... Hi ha un comissari de Mossos d'Esquadra...
Sí.
Hi ha un comissari de Mossos d'Esquadra que es diu Xavi Gàmez, que el que volia era dir exactament... el número de compte, per això tenia el mòbil obert, listillo de la vida, que eres el listillo que todo lo sabe. No em calmo, no em facis així amb la maneta de que em calmi, perquè no em calmo. Bueno, doncs el Javi Gámez, -L, és un comissari de Mossos d'Esquadra que està diagnosticat de L, i el que li explico als oients és que ha elaborat, perquè ara ja està en aquest procés, en aquesta fase de l'ELA, que està absolutament incapacitat i totes les extremitats ja no les té incapacitades, només té la veu, i només amb la veu ha tingut l'heroïcitat de fer, maquetar, escriure, redactar una guia de 180 pàgines feta només amb la veu per a totes aquelles persones que no tenen possibilitats de bellugar-se, per ser una mica autosuficients amb la veu. I amb el Siri del telèfon i l'Alexa de l'Alexa, doncs amb tot això demostra i ensenya a fer un munt de coses que els dona una certa autonomia. I per mi és... d'una capacitat de... Perquè en aquests moments que ell, la seva preocupació i la seva ocupació sigui preparar això perquè altres en la seva situació puguin tenir doncs, una millor qualitat de vida, em sembla una heroïcitat. I sent com és comissari de Mossos, doncs volia... Doncs això, volia... La guia ja està penjada al seu Twitter, l'he piulat jo, també l'Anna Ponsí, la compta de Mossos d'Esquadra aquest matí també s'ha fet ressò i per això em volia parlar.
Veig que has vingut acompanyada de la reina d'Anglaterra avui. Ara explica'm aquesta samarreta.
Aquí mola molt. Sí. I tu que ets molt britis.
Sí.
Que té rotllo.
Pues Sex això Pistols.
És aquesta és una...
És una samarreta de...
Pues aquesta és una samarreta d'unes gallegues.
Ara l'has penjat. Bueno, veig que l'has penjat, vull dir que directe.
Amb una, a més, una foto molt sensual.
Sí.
De fet, era com un mimo cap a tu, però amb aquest arranque ja els mimos em van a prendre pel sac, que queden a la paperera de la història.
Com tantes mimos. Altres coses.
Són unes galegues, unes noies gallegues, que han creat una marca, elles, que es diu Be Happiness, o així, i que es dediquen a fer, a més, fabricar a Galícia, tot samarretes amb il·lustracions de principal el 99% de dones.
Uh-huh.
Dones així, com que han fet coses així... Bueno, com molt...
La reina d'Anglaterra coses importants n'ha fet.
N'ha fet. Bueno, doncs, mola, eh? A què mola?
Sí, està molt bé.
Una mica estreteta, marca una mica els pits, però vaja, és que no hi ha talla més gran, bàsicament.
Bé, Maica, avui farem...
Mira que és una XXL, però és el que té.
Una hora de ràdio sencera amb la Maica, perquè ara farem...
Què?
És que estic processant tot el que vas dient, Maica. És que avui estic amb la neurona lenta.
Avui?
Avui sí.
Per què? Què t'ha passat?
Bueno, perquè he dormit poc.
Per què? Per el nen?
Perquè he dormit poc, sí, perquè és que ha començat...
S'han traient les dents.
No, però a la que entres a la llar d'infants...
Ah,
després d'allà no en surts.
Les enfermetats,
sí,
no?
Sí, estem en tema de gastroenteritis i aquestes històries.
Ai, aquestes caques de...
No,
que
el que anava a dir.
La Sara Llobet.
Puc continuar, sisplau, Maica, sisplau.
Bueno, sé, contracta una altra,
no,
jo què sé, més disciplinada, no sé.
A veure, avui farem una hora de ràdio, no sé si ho aconseguirem, amb la Maica Navarro.
Una hora amb mi?
Sí, perquè ara fem l'Hora Negra, però després et quedes amb la Raquel Tulleuda.
Podràs suportar una hora amb mi?
Si respectes el torn de paraula, sí. Després amb la Maica Navarro, la Raquel Tulleuda i la Marta Vergés parlarem de la menopausa.
Sí.
I donarem eines per com fer front des del punt de vista també amb la Marta Vergés, de la dietètica, de l'alimentació, els gums dels símptomes de la menopausa, que continua sent un tabú per moltes dones i per molts homes també especialment. I avui, Maica, ens explicaràs la teva experiència personal i amb la Raquel Tulleu, que és sexòloga i ginecòloga, i la Marta Vergés, també, doncs...
A més, explicaré coses molt interessants, perquè jo la vaig tenir amb molta intensitat i he aconseguit remeis per portar-la amb molta... Ostres, i que gairebé se m'hagi oblidat. O sigui, per tant, tinc moltes coses que explicar.
Això serà d'aquí una estona. Abans, vale. Cas Helena Jubany. Perquè, mira, des dona la casualitat que aquesta setmana vaig recuperar el Crims de TV3, els dos capítols del Carles Porta. Sí, perquè com que vaig veure que hi havia novetats, vaig dir, vull refrescar una mica la memòria, perquè a més és un cas que ha passat a Sabadell, molt a prop de casa, i realment el cas és... O sigui, tinc unes ganes que es resolgui, i no sé si és que realment en traurem l'entrellat de tot plegat. A veure, fa unes setmanes es va tornar a posar al punt de mira un dels principals sospitosos de l'assassinat d'Helena Jubany, recordem, l'any 2001 a Sabadell. Què passa? Que el focus hi continua ben Santi La Iglesia, que és l'exparella de Montse Careta, que recordem que és una de les dones del grup d'amics que va ser enviada a la presó i que a la presó es va acabar suïcidant i dient que ella no havia estat, que és una cosa que havia reafirmat des del principi.
I que, a més, la investigació ha confirmat...
Ha demostrat.
...que ella, com a mínim, no era la responsable d'aquests anònims que l'Helena havia rebut dies abans de la seva...
O que almenys no va estar sola la nit o el dia en què Helena Jubany va perdre la vida. En un principi, Santi La Iglesia se l'havia investigat l'any 2005, va quedar fora del cas, el 2005, 4 anys després de la mort d'Helena Jubany. Fa unes setmanes, recordem que el jutge d'instrucció que porta el cas va demanar que es comparés el seu ADN amb el de les restes que s'havien trobat al cadàver de l'Helena Jubany, i el resultat, i aquí a la notícia, és que no coincideixen. La mostra d'ADN de perfil masculí que es troba en el cos de l'Helena Jubany no és el de Santi La Iglesia. Ara bé, Maica, el que demana el jutge és que també s'investigui l'ADN masculí que es va trobar a la roba i a les sabates que portava el dia que va morir Helena Jubany, que recordem que Helena Jubany se la va trobar en aquest pati interior despullada i la roba ben plegada al terrat des d'on se la va llançar.
Bueno, és un gerro d'aigua freda absolut per la família i per tothom que està molt pendent d'aquest cas, perquè realment és veritat que tota la investigació i totes les mirades sempre han assenyalat d'una manera molt clara el Santi La Iglesia. Per la seva actitud, i si tens fresc els capítols de Crims, doncs recordaràs tot... Bueno, tot
era la parella de Montse Careta, que és la dona que es treu la vida a la presó.
Sí, era la parella de la Montse Careta, i a més, la família de la Montse Careta durant aquests anys, que també porta una lluita particular per dignificar el nom de la Montse. Sempre ha explicat que la Montse Careta va ser una altra víctima del Santi La Iglesia, advocat. En aquell moment va mentir assegurant que no vivia en aquell edifici i que, per tant, no hi era. Va buscar una coartada assegurant que ell estava en un partit de futbol. Després es va demostrar que aquesta coartada era falsa. A més, alguns testimonis arran d'aquell dos capítols de Crims van trucar a la policia i van testificar assegurant que recordaven perfectament com a l'edifici aquell de Sabadell, a la bústia, estava el nom de la Montse Careta i el Santi La Iglesia. O sigui, que ell sí que vivia allà i, per tant, aquell dia sí que aquella nit els investigadors tenen claríssim que sí que hi era en aquell pis on sempre els investigadors situen com a l'escenari d'aquest crim que, vaja, el que la família apunta, i a més això amb el Benet Salellas, és que es va tractar d'una, bueno, doncs d'una agressió sexual, a més precedida d'alguna mena de ritual, d'alguna cosa...
Tampoc s'ha pogut demostrar que... És a dir, recordo que en el Crims el Carles Porta apunta que en el cos d'Helena Jubany s'hi va trobar a la seva vagina un líquid blanc. Sí. Això no es pot demostrar que sigui semen i fins i tot la investigació apuntava que podia ser alguna mena de lubricant, però no queda clar.
Sí, però també és veritat que també hi ha una altra interpretació del cos i de tots els elements que em va fer posteriorment doncs persones com l'advocada Carla Vall i d'altres mirades més de gènere d'aquest crim i que apunten que clarament va ser un feminicidi, perquè, vaja, estava completament despullada, la seva part de la seva roba havia estat cremada, el seu cos havia també patit cremades, sembla ser que amb unes borilles de cigarretes, i per tant que tota aquella escenografia, les sabates a la part de dalt, en aquell terrat des del que es llança el cos despullat, doncs indicaven que havia estat víctima d'una agressió sexual. Clar, la investigació va ser tan dolenta, aquella inspecció ocular d'aquell pis en aquell moment va ser tan nefasta.
Com pot ser això?
Que, bueno, jo crec que hi ha molts elements. Estem parlant de, doncs allò, 2005, doncs no, doncs, no sé, que, si recordes aquell crim, doncs vas sentir el jutge de la manera en què va parlar. El jutge, de fet,
és espectacular. L'entrevista del jutge al crims és... O sigui, és que és inexplicable.
No, primer hi ha que el jutge accepti, amb aquesta prepotència, acceptar l'entrevista, acceptar anar a crims a parlar i no tenir cap mena de pudor en mantenir
reconèixer
la
que les
seva...
coses van fer... Sí, mantenir la seva postura, sí, però que queda demostradíssim...
Que es va fer malament.
Es va fer molt malament.
Sí, sobretot aquesta mirada absolutament masclista, perquè la seva decisió és detenir les dues úniques dones del grup. M'ha fet gràcia perquè no menciones... I no és un retret, però no sé... Els que sou de Sabadell, per vosaltres potser no és el teu cas, hi ha una certa relació molt especial amb el centre excursionista de Sabadell. Segurament, no, potser tu no ets d'aquest cercle i estàs més vinculat amb altres institucions de Sabadell.
No, jo hi he participat. Hi ha una, o sigui, la Unió Excursionista de Sabadell organitza, que a més es va celebrar fa molt poc, una marxa de regularitat que és molt popular a tot Catalunya. I és molt típic que des de ben petit participis en aquesta marxa de regularitat, que jo havia fet un munt de vegades, que són, crec, 10 quilòmetres, i és una... Vull dir que siguis o no siguis del centre, jo no sóc soci del centre, però...
Ho dic sí, perquè...
És una entitat molt estimada.
Sí, ho dic perquè durant molt de temps aquest crim... O sigui, aquest crim ara mateix tothom està convençut que no s'explica, no es pot explicar sense col·locar el cent, la Unió Excursionista de Sabadell en el titular de la informació, en el lit de la informació, perquè és que tots els implicats... O sigui, la relació i la vinculació de tots els implicats és aquesta entitat. Una entitat que mai ha volgut col·laborar amb els investigadors, que mai ha volgut col·laborar amb els investigadors, i que, insisteixo, ja et dic que és una, no és cap voluntat de recriminar-te res, però m'ha fet gràcia que tu tampoc ho mencionaves, o sigui, no en parlaves quan... És que és l'exvertebrador de tota aquesta causa. Per això, per la nula participació durant molt de temps en col·laborar amb els investigadors i perquè tots estan implicats, i a més, és més, no hi ha hagut cap mena de retret social als investigats, que és evident que estan tots en llibertat, investigats, però en llibertat, i que és evident, però que també s'ha demostrat en aquesta investigació que han mentit, que van mentir en el seu dia i que continuen mentint, perquè és veritat, Santi de la Iglesia sempre ha negat la seva participació i és veritat que això, doncs, escolta'm, juga al seu favor aquest ADN. Manca encara per saber aquest perfil genètic que es troba en aquesta roba que es va recuperar. Sí, què diuen els laboratoris, si coincideix o no amb el de la Iglesia, però també tenim aquest altre...
personatge, que és Xavi Jiménez, que tampoc coincideix l'ADN.
No coincideix l'ADN, però sí que s'ha confirmat per estudis cal·ligràfics i per forenses que la seva lletra és la que redacta part
dels anònims. Perquè Montse Careta també redacta una part dels anònims.
Hi ha discrepàncies amb això. Hi ha discrepàncies. És veritat que hi ha d'altres estudis posteriors que les clouen de l'equació dels anònims.
Però en qualsevol cas, redactar els anònims no vol dir que sigui culpable d'assassinat. Vol dir que va participar segurament de tota la preparació o de tot l'acarnissament. I vés a saber si Montse Careta ho feia instigada...
No, i la pregunta és per què? Per què? Per què volien que Elena Jovany anés aquell dia a aquell pis? Per fer què? Per què aquests anònims previs de... Eren perquè la gent s'assituï, es tractava de... a la casa d'ella, a Sabadell. Ella era la bibliotecària de Sentmenat, era, no? La biblioteca sí. de Sentmenat.
Treballava a Sentmenat,
ella sí. havia estudiat periodisme. De fet, la seva gran passió era escriure, i mentrestant podia exercir, havia agafat aquesta feina, i a més a més escriure i recitar contes infantils per nens. Doncs amb el... la seva arribada a Sabadell, que a més havia estat molt recent, aconsegueix doncs, trobar aquest primer cercle d'amistats en aquesta unió excursionista i de més. I el que et deia era que... Ah, aleshores, prèviament amb el crim, ella a la porta de casa seva, dos dies separats, rep primer una ampolla morxata uh-huh. i una primera carta, un anònim, i dies posteriors
un suc
de préssec també amb una altra carta. I fixa't que ella alguna cosa devia rondallar pel seu cap, que aquest suc de préssec el porta a analitzar en una farmàcia del barri.
Perquè es va trobar malament prèviament quan el va prendre.
Va fer un glob i de fet aquell dia a la biblioteca va haver de marxar perquè no es trobava bé, i ho porta i com que li queda encara a casa, ho porta a la farmàcia perquè l'analitzi. El resultat de les analítiques ja els recull la policia, perquè ella és assassinada, i demostren que porta a l'interior fàrmacs que són els mateixos que es van trobar a l'autòpsia en el seu cos per sedar-la i per dormir-la.
Arran dels dos capítols que va fer Crims, el cas es va acabar reobrint, i de tota la feinada també que va fer la família. El segon capítol del Carles Porta acaba dient que abans de que es reobrís, el cas prescriu el 2025. Aleshores, la meva pregunta és, això prescriurà igualment, ara que es torna a investigar, que es torna a analitzar proves, la prescripció va més enllà?
Augmenta la... Tenen més marge.
Tu creus que resoldrà aquest cas?
Hosti, jo reconec que com tots els que seguim molt a prop el cas i que tenim molta relació amb el Joan Jovany, que és el germà de l'Helena, que hem conegut els pares, que estem doncs, molt pendents del treball que fa el Benet Salellas. La veritat és que aquest resultat no ens ho esperàvem, però confio. Confio perquè, entre altres coses, hi ha un jutge ara a Sabadell que s'ho ha pres el cas amb molta, 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 molta intensitat, amb molta voluntarietat, que està dirigint la investigació i que vol trobar els culpables i els vol portar al judici. Per tant, confio també en la Policia Nacional, que va començar molt malament i que en aquests moments dirigits, molt ben dirigits per aquest jutge, estan fent les coses que es demanen. Per tant, confio, de veritat, confio. O sigui, no pot sortir impune aquest assassinat tan terrible. I jo crec que s'ho mereix l'Helena, s'ho mereix la seva família, s'ho mereix Sabadell...
I la família de la Montse Careta, també.
La família de la Montse Careta. I fins i tot s'ho mereix el centre excursionista. Escolta'm, perquè, a veure, tots aquests implicats, insisteixo, cada any es publica el centre, la Unió, fa aquesta revista interna amb fotografies de les excursions, i és que els veus allà... I és que, insisteixo, jo hi crec també amb la presumpció d'innocència i és així, però, ostres, que no han tingut cap mena de rebuig ni social, al contrari, han estat absolutament arropats. És cert que fa poc una entrevista amb l'actual dirigent de la Unió Excursionista, que no sé si és que ha canviat o no sé, arran de què feia una entrevista, i ell deia que eren els primers interessats en que aquest cas es resolgui per una mica, ostres, ja ens començar de zero. Bueno, esperem.
Han passat 20 anys. 10:23. Gràcies, Maica Navarro. No marxis, fem una petitíssima pausa i continuem amb la Maica Navarro i sumem la Marta Vergés i la Raquel Tulleu. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.